escolteu, parlem també de cultura i ho fem parlant d'un llibre que va arribar a la redacció i ens va interessar molt perquè és un tema que no en tens mai prou. No en tens mai prou de parlar de Hitler, del que va passar amb el Tercer Reich, i en aquest cas és una mirada molt particular a aquest moment de la història, aquest moment terrible. Posem-nos en situació. L'any 1933, el nacionalsocialisme de Hitler arriba al poder a Alemanya i la periodista comunista d'ascendència jueva Charlotte Beradt, aviam si ho diré bé, va començar a recopilar i documentar centenars de somnis d'amics i coneguts en un moment en què el totalitarisme del nou règim nazi prohibia fins i tot somiar una mica.
Molts anys després, el 1966, tot aquell material el va plasmar en un dels assajos que avui és un clàssic de la bibliografia sobre l'Holocaust, El Tercer Reich dels somnis, un llibre sobre l'impacte del nazisme en la psique dels alemanys, contextualitzat políticament, i que tot just ara ha arribat per primer cop a l'Estat espanyol, editat en català per Rara Llibres.
El responsable d'aquesta edició és l'editor Miquel Adam. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio. I, per altra banda, tenim l'encarregada de la traducció, que és la periodista i escriptora Anna Ponsoda. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que saludem Hola. Via Zoom, i amb aquestes dues persones volem una mica disseccionar aquest llibre, que el primer que volem preguntar és, vaja, però per què ha trigat tant aquest llibre a publicar-se, i és curiós, a l'Estat espanyol, primer en català.
Sí, senyor, sí. T'he de dir que en castellà existia aquesta, una edició, però a Xile, en una editorial universitària. És a dir, també enfocada cap a la psicoanàlisi, cap a la psicologia.
D'acord.
Però si per poc que el fullegis ja veuràs que... I els epílegs també surt explicat que una de les coses originals d'aquest text és que enfoca els somnis, explica els somnis des d'un focus polític.
Escolta'm, en el seu moment aquest llibre és un èxit o no és un èxit, o és una cosa que passa inadvertida, o que entra en un món intel·lectual i no arriba al gran públic? Com el reben?
Fa de mal dir. Jo potser hauria d'haver fet els deures, però és difícil de fer-los en un llibre com aquest, que havia estat esgotat, que estava esgotat fins i tot als Estats Units. Jo, si vols, t'explico com el vaig descobrir, aquest llibre.
Sí.
Va ser mitjançant un article del New Yorker,
sí,
d'abans de la pandèmia, però...
Hòstia, mira que el llegeixo, i aquest article, justament, no...
per favor, no, el New Yorker és el que tothom té al lavabo.
Absolutament, això és el Quijote, sí, sí.
doncs, en principi, era un article que s'exclamava que en els temps que corrien als Estats Units, en l'era Trump, un llibre com aquest, que era una joia de la literatura de l'Holocaust, no estigués disponible als Estats Units. I feia una llarga diatriba explicant de què anava aquest llibre, que a mi em va interessar moltíssim. Si vols, després parlem per què aquest algú, aquesta periodista, va dir com era possible que aquest llibre encara estigués exaurit en anglès, no? O als Estats Units. Perquè és un llibre que, evidentment, parla del context de l'Alemanya nazi, però que també, en el fons, si pares una mica a pensar, parla del context de Trump, del context d'una pandèmia, en la qual la solitud i la por t'entren a casa, al racó de casa, i també et parla una mica d'aquesta mena d'estat de l'algoritme, no? De Facebook i totes aquestes coses que no fan més que burxar-te al subconscient, no? I els somnis, evidentment, o sigui, diguéssim que la propaganda nazi de l'època va ser pionera en forgar-te el subconscient.
És molt interessant, ara anirem en el món dels somnis, però m'interessa molt també, i jo crec que hi ha dos parts aquí, les víctimes, que són les que pateixen inconscientment i acaben somiant coses terribles, i en el seu dia a dia, imagina't també, i per altra banda, hi ha la gent que hem vist al llarg de la història que diu, jo no sabia què passava, jo em vaig deixar arrossegar pel que hi havia, i a l'epíleg, Anna, tu escrius una cosa molt interessant, que dius, sense simpatitzants, els règims totalitaris no podrien sobreviure. Aquest llibre ens mostra com les persones es converteixen en individus que van a remolc, com es torcen, com se'ls trenca la resistència interior. És a dir, tota aquella gent que creu en el seu moment, digue-li, jo què sé, alemanys de bé, no sé, o alemanys ignorants, o alemanys que es deixen portar, que no creuen que Hitler o el nazisme sigui un problema tan gros, al contrari.
Sí, sí, sí. De fet, la gran virtut d'aquest assaget és veure com quan la propaganda, diguéssim, entra a l'esfera més íntima de les persones, la capacitat crítica del subjecte queda com absolutament anul·lada, no? I en aquest sentit hi ha un capítol al llibre molt bo que es titula El no heroi, i parla precisament d'aquest tipus de persones que van veient tot el que passa i d'una banda tenen l'impuls diguéssim, de posicionar-se en contra, però no, vol, no volen fer res que els puguin culpar, no? I aleshores és, hi ha, diguéssim, molts somnis de gent explicant, per exemple, com s'asseuen davant de l'escriptori i es disposen a escriure una carta contra tot el que està passant, no? I aleshores en aquesta carta no hi diuen res, és una carta en blanc. D'una banda estan molt orgullosos perquè per fi han fet el pas, diguéssim, d'alçar la veu, però de l'altra és una rebel·lió absurda, no? I aleshores tot és una mica veure com es va filtrant això en la persona i es va laminant qualsevol capacitat de resistència, no? Però tot això és discutible, eh? Fins a quin punt s'han de donar les condicions objectives per a que la persona pugui o no pugui oferir resistència. Però sí que és veritat que en una gran massa dels alemanys de l'època, doncs, sobretot els que no estaven molt polititzats o no tenien unes conviccions, per exemple, religioses molt fortes, doncs es van deixar portar pel corrent general.
Sí, sí, de fet hi ha molts llibres que expliquen per què aquests alemanys es van deixar portar.
Però... I pel·lícules, perquè ara em ve al cap la cinta blanca de Haneke.
Per exemple, no? Però suposo que quan anaves traduint el llibre devien ressonar moltes coses que encara que estiguin a l'època del nacionalsocialisme encara valen per ara. Per exemple, això mateix que estaves explicant. I d'aquesta manera com una idea que des de la perspectiva històrica és horrorosa, com en el seu moment van entrant d'aquesta manera tan plàcida en la ment i amb la manera d'actuar de tantes persones. També passa avui en dia, no?
Sí, sí, sí. I sobretot vas veient, per exemple, com és molt difícil el matís, no? Per exemple, hi ha un somni d'una dona, no?, que va, és pel carrer i es disposa a visitar una companya amb qui més o menys vol fer algun acte de resistència, etc., però en aquell moment no té l'adreça exacta de la dona al cap i la decideix buscar a la guia telefònica, per entendre'ns, no? I en comptes de buscar-la correctament, la busca amb un cognom, diguéssim, equivocat per no posar-se, diguéssim, en un compromís a si mateixa, saps? I aleshores és molt impactant veure com la gent, alhora que es va protegint a si mateixa, per qualsevol capacitat, diguéssim, de fer efectiva aquesta resistència, no? I això es veu molt bé amb aquesta pèrdua del llenguatge. És com el tio que explica un acudit, però per por a la repressió l'explica malament i l'acudit deixa de fer gràcia, saps?
Estem parlant amb el Miquel Adam i l'Anna Ponsoda d'aquest llibre de Charlotte Verat, del Tercer Reich dels Somnis, publicat per primera vegada ara en català a Ara Llibres. Hauríem de situar també qui és Charlotte Verat. Neix a l'any 1907 a Frost, prop de la frontera entre Alemanya i Polònia, i el 33, quan Hitler assoleix el poder, ella treballava de periodista a Berlín. Per tenir ascendència jueva i estar casada amb un jueu, perd la feina. És arrestada també juntament amb el seu marit durant les detencions massives de comunistes que van seguir l'incident del Reichstag, i el 39 aconsegueix fugir als Estats Units, on mor el 1986. És una represaliada directa.
Sí, bueno, com tantes n'hi va haver a l'època, no? És divertit, bueno, divertit. Poca cosa hi ha de divertida en aquest llibre, però sí que és curiós com ella evita el règim, bo i enviant-se a si mateix, o enviant els somnis, primer codificant els somnis, no? És a dir, mai parla de Hitler, mai parla de Goebbels, sinó de l'oncle no sé què, és a dir, bueno, intenta protegir els somnis, no? Perquè penseu que és una activitat tan subversiva que potser no et podia costar la vida, però potser sí uns bons anys de presó, no?
És a dir, ella...
Explicar quatre coses d'aquestes, no?
Ella publica allà, a Alemanya...
No, ella pren nota de tot això i envia mitjançant cartes a adreces franques de gent que ella coneix a l'exterior d'Alemanya, i quan arriba el moment de marxar, ella marxa primer a Gran Bretanya i després acaba a Estats Units i coincideix amb un cercle d'intel·lectuals exiliats, entre els quals hi ha Hannah Arendt, que és una persona molt important per aquest llibre, perquè és qui anima aquesta periodista a posar ordre i a clarificar aquests somnis i a organitzar d'alguna manera tota aquesta informació que ella té i estructurar-la en format de llibre.
Hannah Arendt, que també escrivia New Yorker, precisament, la Hannah Arendt. Eh?
Mira, perquè això no sabia jo.
Ai, mira, ara els dos llegeixen el New Yorker i els altres...
Bueno, tot el llibre d'Eichmann a Jerusalem són articles, són reportatges que ja va publicar New Yorker, sí.
Com recull els somnis? És a dir, és una cosa que no sé si pot fer tranquil·lament, de manera... Digues, Anna, digues.
No, dic que hi ha alguns, diguéssim, que el recull directament dels testimonis i després té diferents agents, entre els quals hi ha un metge que aprofita la professió, diguéssim, per interpel·lar els pacients. Mm. I aleshores li passa també a ella codificat. És com una mena de xarxa, diguéssim, cultural, però sempre amb molta por, no? I de fet, abans d'enviar-se'ls a l'estranger, els amaga entre els llibres de la seva biblioteca, no? I diu, i ho comença fent sense cap esperança, aquesta disfressa, diu, no tenia cap esperança que aquesta disfressa tan ben pensada resistís en cas d'emergència, perquè diu, i què resisteix en cas d'emergència, no? Vull dir que ni ella mateixa tenia clar que el que estava fent al 33 arribaria a bon port, però per sort va arribar a bon port.
Hem de pensar que el 1933 no és l'any 1945,
vull dir,
és super al principi del règim, no? I com... Si vas llegint els somnis i al·lucines de quina clarividència i en quin detall et podien anunciar coses que el teu conscient o el conscient col·lectiu es negava a veure, no? I el teu subconscient sí que ho veia, no? I això, almenys, és superinteressant perquè, al capdavall, quin moment més íntim hi ha entre dues persones que una visita al metge, per exemple, no? Hi ha un somni que a mi em va deixar esgarrifat, que és aquell d'una mestressa de casa que somia que estan, doncs, ella i la seva família davant d'una estufa de llenya a casa seva i li entren les S.A. a casa. I tots es queden així parats, i vostès què volen, no sé què, i qui comença a parlar i comença a delatar tota la família és l'estufa. Què passa? O sigui, al moment d'intimitat de casa teva, que tu estàs parlant amb la teva dona i els teus fills de política, resulta que aquesta dona, quan s'aixeca, l'endemà, què fa? Pues no parla de política amb la seva família. Ja t'ha fotut 1-0 a favor de Hitler, no?
Totalment. Sí, sense saber res. Digues, Anna, sí.
Són aquestes petites claudicacions que es van veient al llarg del llibre. No? I com aquestes petites claudicacions i aquest no voler parlar o no poder parlar amb tu mateix amb totes les lletres, doncs acaben derivant en el que acaben derivant.
Jo sempre penso, en aquesta situació, si hagués estat prou clarivident, com deia el Miquel, o no, com per adonar-te'n del perill real de tot això i marxar abans que t'enganxi, saps? Perquè et pot sortir pels somnis o et pot sortir per la teva part més conscient i diu, a l'any 35 jo això ja veig que va malament, marxem d'aquí, però ràpid, no? Mm-hmm. Però clar, el teu dia a dia, allò de bullir la granota, que et vas com acostumant al dolor, de sobte dius, bueno, una més, i de sobte, pum, ja estàs enmig del sarau i ja no pots sortir d'allà. És una
jo
cosa
potser,
que em tortura.
En, això, en els meus moments magnànims de dir, ostres, quin gran llibre i tot això, pensava, potser és el llibre que ajuda a respondre, està exagerant, eh? O sigui, no, però potser és el llibre que ajuda a respondre aquestes grans preguntes que la gent interessada en aquesta època del segle XX tan fotuda ens fem, no? I com va ser possible tot? O sigui, començant per la passivitat del poble alemany que va portar el poder a Hitler fins a les cues ordenades de víctimes fent cua al crematori, no? O sigui, com va poder passar tot això? Aquell llibre no dona totes les respostes, però sí que dona petites llumenades, llums, no? Aquest gran misteri que és...
I arribeu...
Hi ha una figura, oi, Miquel, que és la del vigilant del bloc de pisos, que era el rang més baix dins del partit, però era el paio que s'anava fixant en tot el que feien els veïns, no? Aleshores, clar, és com una mena de panòptic, això. O sigui, tothom està vigilant tothom, i d'aquest pànic col·lectiu doncs arriba l'anul·lació dels individus. I això, clar, d'una banda portava tota mena de revenges personals, etc.
Tu diràs.
Clar. Mm-hmm. Vull dir, és el que tu comentaves dels simpatitzants, no? Doncs...
O sigui, quin pànic, no? La idea, el que deies abans de l'estufa i de la porta de casa de baix, és a dir, la sensació que l'estufa et pot delatar, que el porter t'està vigilant, que la teva família en el carrer és observada pels veïns de davant i que cada cosa que facis... I a més, si hi ha animadversions personals d'altres històries...
I com t'ha impactat tu personalment el fet de pensar que tu no vols saber res dels altres, però més val que acumulis informació, perquè si et trobes en un moment compromès... tu puguis dir alguna cosa de l'altre perquè com a mínim no t'afecti tu, no? Que
són,
això...
Sí, són petits... Són, al fons, aquests somnis que hi ha... És a dir, hi ha molta explicació dels somnis molt intel·ligent i molt... Ostres, vull dir que va fer una gran feina intel·lectual aquesta dona explicant-nos què volia dir els somnis de manera política, mai psicoanalítica, però a més, els somnis són petites peces gairebé que podria haver signat Kafka, i sapigueu que l'Anna és traductora de Kafka, i quan va suggerir, o sigui, quan va sorgir la possibilitat de traduir aquest llibre, ella estava platòrica, perquè havia fet... O sigui, clar, o sigui, després de sortir de Kafka traduir això... No, Anna? Bueno, no sé si m'estic inventant res.
Sortir de Kafka i anar a les brases.
Va ser una metamorfosi. No, dic que a diferència de la psicoanàlisi, que per cada 5 línies de somni hi ha 80 pàgines d'interpretació, aquí estan molt equilibrades, perquè el que mostren els somnis és bastant el que hi havia, saps? Per mi, un dels més impactants és quan surten les lleis racials, per exemple, i una filla... que és filla de pare cristià i mare jueva, i la mare és el que més estima d'aquest món, no? I durant el dia està convençuda que no l'abandonaria mai i sota cap concepte, i a la nit no para de somiar, doncs, que si l'abandoni al bosc, que si un dia l'empeny per unes escales, saps?
Sí, sí,
o sigui, i aquesta dissociació, clar, és molt bèstia.
I a més... I a més és, ara faré una comparació, però molt peregrina, però m'ha vingut al cap la idea aquesta de que tu vas passant situacions, amb el teu dia a dia vas sobrevivint com pots, tu creus que ets fort o forta i que aguantes. I a la nit el teu cervell ha anat acumulant una sèrie de pors, prejudicis, idees, projectes que surten en forma de somnis o surten en forma de pors, a vegades físiques. I ara, amb el tema de la pandèmia, jo, per exemple, ara no sé si ho hauria d'explicar, això, però el meu fill, de sobte, està tenint una sèrie de pors molt estranyes a la nit, que no havia tingut mai. Uh-huh. I, no, evidentment, no és la mateixa situació. Però és el cos acumulant una sèrie de coses del voltant, de por a una cosa desconeguda, que no sap com gestionar-ho. I tu penses que ho gestiones bé, i no ho estàs gestionant bé.
Potser, o sigui, tens tota la raó que tirar paral·lelismes és perillós, i més tractant-se del nazisme, que no cal, però és veritat que, o sigui, la Charlotte Verat va començar a adonar-se que aquí hi havia tema, quan va veure que hi havia... que la necessitat d'explicar-se els somnis entre els amics i coneguts i família augmentava.
Veus?
Com ara, no? Ostres, jo amb la pandèmia he sentit més somnis que abans. No és que tothom estigui explicant-se els somnis, però és veritat que sento parlar-ne més. I la segona cosa que va detectar és que el contingut dels somnis s'assemblava cada cop més. No? Sí. I bueno, el que dius tu del teu fill, també, jo també tinc fills, i siguis, notes ser retrocés, no? Encara ara potser fan pipi al llit, i abans no se'n feien, etcètera. Però això ho diu tu, jo, i li vaig sentir a l'Ava Colau, no? També, que també es queixava o es lamentava que els seus fills havien tirat enrere, no?
Sí, sí.
David, no és casualitat que un gran d'aquests recopiladors sigui el metge, perquè tots aquests somnis, diguéssim, que psicomatitzen, per entendre'ns, saps? Vull dir que hi ha una traducció d'aquest malestar anímic en el cos, saps? I per això, quan van al vetge...
Això és molt interessant, eh?
Això,
imagina't els primers anys de veure que pujava el nazisme, quanta somatització hi devia haver, també, eh?
Anna, una pregunta com a traductora. És difícil, traduir d'una llengua a una altra, però quan estàs traduint somnis, suposo que en algun moment deus trepitjar territori totalment desconegut, perquè deu haver-hi un llenguatge figurat o figuratiu que deus dir, ai, no sé si realment vol dir això, literalment vol dir això, però potser l'autora vol dir una altra cosa, no, aquí? T'hi has trobat bastant amb això?
Sí, el que passa és que ella va respectar-ho molt, perquè els somnis que més respectava eren els que havien escrit els propis testimonis aquella mateixa nit. Aleshores, són com borradors, diguéssim, són esborranys i estan escrits amb molt de nervi. I traduir això va ser el que més va costar, però també són els que penso que són més reveladors.
Nois, val molt la pena. El tercer Reich dels somnis, el que els alemanys van somiar després de l'ascens de Hitler, de Charlotte Verat, traducció i epíleg d'Anna Ponsada, publicat ara per primera vegada en català i publicat per primera vegada a l'Estat espanyol després de tants anys. Jo no sé si, per acabar, el que deies tu, treus algunes de les claus del que podria haver passat entre la victòria democràtica, entre cometes, de Hitler i el que passa després de la Segona Guerra Mundial. No sé si tu has arribat a alguna conclusió definitiva de dir, això va passar perquè tal i qual.
Jo diria que la...
Digue'ns-ho, sisplau, que volem saber!
No, que la propaganda es va apropiar del terreny dels somnis.
Boníssim.
Mira, deixa'm acabar amb una frase.
Sí, i tant, i tant.
I després et diré qui la va fer, que és brutal. Aquesta, per mi, és la frase que explica el llibre. Diu, l'únic home que a Alemanya encara té vida privada és l'home que dorm. I això, si ho dic jo, ho dius tu, dius, pues vale. Però és que resulta que ho va dir el director nacional d'organització del Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys.
Wow.
El partit d'Adolf Hitler. Aleshores, quan algú diu, hòstia, tu només ets lliure quan somies, anirem a per tu quan somies. No?
Ni això, tu.
Miquel Adam, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Anna Ponsoda, una abraçada forta, gràcies.
Moltes gràcies.
Un petó, Anna.
Fins ara.
Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.